Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Benvinguts una setmana més a les zones d'Alcover Ràdio. Donem pas a una hora d'actualitat local a través d'aquest magazín informatiu i aquesta setmana amb una important novetat. Alcover Ràdio ja es pot escoltar online a través de la nova web. La nostra emissora municipal disposa d'una nova pàgina web. Es tracta de www.alcoverradio.cat amb una R al mig i com a novetat traspassa fronteres i es pot escoltar online des de qualsevol indret. Amb aquesta nova eina els oients ja no hauran de ser in situ al municipi per poder seguir tota l'actualitat a través del 107.3 de la freqüència modulada, sinó que podran escoltar Alcover Ràdio des de qualsevol dispositiu digital. S'ha apostat també per una web funcional que resulti fàcil de navegar i trobar la informació desitjada amb un disseny actual i amè a la vista. Els programes es poden escoltar en directe, via streaming o bé, un cop a mesos, es poden seguir o descarregar com a podcast. Dit això, nosaltres aprofitem per saludar-vos a tots vosaltres, els nostres oients, i us recordem que us podeu posar en contacte amb nosaltres, amb l'equip d'Alcover Ràdio a través del 977-76-066 o bé enviant un correu electrònic a l'adreça radio@alcover.cat. Nosaltres posem fil a l'agulla i comencem fent un repàs al sumari del programa d'avui. Una servidora, Montse Soler, els acompanyaré al control tècnic i també a la locució, com també ho farà la nostra col·laboradora, Elia Tell. I començarem dirigint-nos a les persones desocupades del nostre poble. Atents, perquè s'ha renovat la borsa de treball d'Alcover amb novetats a tenir en compte. Ens ho explicarà la regidora de Promoció Econòmica i Ocupacional de l'Ajuntament, Carla Miret, en un reportatge d'Elia Tell. A continuació, recuperarem els consells a tenir en compte si tenim una llar de foc. Aquests dies sembla que el fred torna a fer-se notar. Ho farem de la mà de Maci Arbonès, cap de parc dels bombers voluntaris d'Alcover. Què més? I dels consells passem a la cultura, i és que estem d'aniversari. El nostre museu, el Museu d'Alcover, celebra mig segle de vida. En parlarem amb la seva directora, Esther Magrinyà, i recordarem el primer dels actes commemoratius que tindrà lloc aquest mateix divendres, 28 de gener. I una altra entitat, en aquest cas un col·lectiu que no para, és el col·lectiu de dones d'Alcover. Del 31 de gener al 5 de febrer han organitzat un any més la Setmana de la Dona. Ens ho explicaran aquí als estudis. Com sempre, coneixerem les estrenes de cine d'aquesta setmana amb la nostra companya Elia Tell i acabarem fent un repàs a l'agenda cultural del cap de setmana. Nosaltres ara sí, posem fil a l'agulla i comencem.
Una renovada borsa de treball posarà en contacte les empreses d'Alcover i les persones aturades del poble. Ens ho explica la Carla Miret, regidora de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament d'Alcover.
Oh,
Què és exactament la borsa de treball?
D'acord, a veure, la borsa de treball al Cuber, bueno, com tots sabeu, no? I com la paraula indica, no? Borsa de treball, no? Doncs relacionem el que és el treball amb les persones, no? O sigui, intentar aconseguir això, no? Llavors, la borsa de treball és un servei, no? Gratuït que ja oferia l'Ajuntament del Cuber i que s'ofereix, no? Avui en dia per a totes aquelles persones, no? Doncs, que estiguin en una situació, no? De no laboral, no? Desocupades. Així doncs, bueno, com ja he dit, no? Aquesta eina, no? Doncs s'encarrega, no? En el Cuber i en diferents parts, doncs, de relacionar el que és les necessitats ocupacionals, no? Pues entre les empreses, principalment les empreses del municipi, pues amb totes aquelles persones, no? Aturades de la nostra vila, del Cuber.
Però es tracta d'un servei que actualment ja existia, no?
Sí, o sigui, la borsa fa anys, no?, que hi ha de marxa, vull dir, la gestionaven des del punt d'informació juvenil, no?, encarada primerament en un aspecte més juvenil, tot i així, bueno, la gent hi anava portant currículums i aquesta borsa anava fent gran, no?, el que passa que hi tenia, no?, doncs unes petites mancances, no?, unes mancances bàsicament de com classificar, no?, aquests perfils o aquests perfils d'aturats que tenim en la nostra vila, no?, llavors, aprofitant, no?, i arrodonint aquest inici, no?, del projecte El Cuber Funciona, no? Doncs sorgeix la possibilitat de renovar-la, no? De donar-hi un altre caire i de fer-hi petites aportacions, no? Ja sigui per les empreses, ja sigui per la gent que treballa en l'escola d'adults o simplement, no? Per l'Ajuntament mateix o els treballadors.
Aleshores, a partir d'ara, com queda definida aquesta borsa?
Doncs, bueno, bé, aquesta borsa de treball, no?, evoluciona, no?, s'informatitza, no?, per tal, no?, d'aconseguir, no?, i definir quines aptituds i perfils, no?, d'aquestes persones. Un cop, doncs, aquestes persones, aquests currículums d'aquestes persones ja estan informatitzats, llavors es classifiquen, no?, i es classifiquen, no?, mitjançant, doncs, les seves aptituds, no?, evidentment, les seves característiques. Llavors, què permet això, no? Doncs això permet agilitzar, no?, aquesta recerca, no?, de contractació entre el que és la manca de feina, no?, o sigui, per part de les empreses i del Cuber i de la comarca, no? És a dir, el que es busca, no?, és redefinir aquesta borsa de treball, que és centralitzar, no?, en cada un dels ambients i per la seva situació, doncs, en els diferents aturats.
I ara passem a la pràctica. Què han de fer aquestes persones interessades a la borsa de treball?
Doncs bé, és senzill, no? Bàsicament, doncs, és dirigir-se, doncs, a CACOSME, no? Dirigir-se al punt d'informació juvenil on ja hi accedien habitualment. Però el que passa és que canviem una mica el sistema, no?, de quin serà el tràmit, no?, d'agafar un currículum o deixar un currículum. No és tan sols deixar aquest currículum, sinó que a més, doncs, ara cal presentar aquest currículum, de la qual s'informatitza, no?, tota aquesta informació, com ja he dit, i passarà per un procés, no?, del qual realitzaran una entrevista per poder una mica, no?, doncs definir ben bé quin és el seu perfil, no?, és a dir, quina és la demanda que té en l'hora de buscar feina, no?, i llavors per fer-li una trajectòria, per fer-li un seguit, no?, realment aquest currículum, és a dir, no és arribar allà, deixo el currículum i espero que em truquin, no?, sinó que i farem el damunt, no?, i farem un seguiment, no?, per aquestes persones i a la vegada, no?, això lligat, doncs, amb totes les ofertes que ens arribin, doncs, de diferents empreses, no?, es farem com aquest enllaç més de tu a tu, no?
A més, la borsa de treball facilita un altre tipus d'informació, també?
Sí, o sigui, lligat amb tot això que deia, no?, en el fet de quan tu arribes a CACOSME, no?, al punt d'informació i deixes el currículum, doncs allà, no?, doncs, després de passar tot el procés de l'entrevista, no?, i de que et guiïn una mica, doncs allà també s'ofereixen, doncs, diferents, no?, o us informaran de diferents tipus dels cursets, no?, de formació que s'imparteixen a través de o sigui, provinent del SOC o mateixos cursos que es fan a l'escola d'adults, no? És a dir, aquesta informació que es dona ja la sabem, no? Però a més ens diran quina és especialitzada per cada un, no?, d'aquests currículums i d'aquests perfils de persones.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Encendre un bon foc a la nostra llar de foc sempre és un plaer, però, òbviament, comporta uns riscos. Malauradament, cada any els bombers han de fer actuacions a tot el territori i també a Alcover per apagar incendis provocats per un mal ús de les llars de foc. Macià Arbonès, cap de part dels bombers voluntaris d'Alcover, ens donarà una sèrie de consells per evitar aquest tipus d'ensurts. Macià Arbonès, bon dia.
Hola, bon dia.
És habitual que al Alcover es produeixin incendis causats per les llars de foc?
Habitual. Sempre, cada any, cada hivern, cada final de tardor, tenim algun servei d'aquest tipus. Uns varia entre els 2 i 5 serveis anuals que tenim d'incendis a les fumeres de les llars de foc.
Pel que fa a la construcció de la xemeneia, quins consells hem de tenir en compte?
Que qui ens la instal·li sigui una persona autoritzada i que tingui coneixement sobre instal·lació de llars de foc o xemeneies. La xemeneia ha d'estar aïllada i prou separada de materials que combustibles propers. Per exemple, ens hem trobat alguna vegada, en algun cas, que les fumeres, les xemeneies, ens passen pel costat mateix d'una viga de fusta o que per dins mateix de la xemeneia passa alguna viga. Això, clar, si mai s'encén la llar de foc, aquesta viga s'encén i ens dona més problemes de lo normal. Una altra cosa que també a vegades ens passa és que les vigues queden recolzades en el que és el calaix de la fumera i doncs això també provoca que amb el temps aquestes vigues es deteriorin més o que en el cas d'encendre's doncs també puguin prendre, no? En principi, anar amb compte amb falsos sostres, llocs on la fumera queda amagada i que no és accessible, perquè d'allà podem tenir un ensurt més gran, encara que és que la fumera ens prengui o trenqui per la zona on no hi podem accedir i llavors el foc se'ns estengui pel sotateulat. I això doncs és molt difícil envers la intervenció que haguem de fer. I una de les coses que sembla que també ens pot donar una miqueta de problemes si s'encén una fumera són els barrets que tenim, d'aquests barrets indicadors del vent, no? Que a vegades ens ajuden al tiratge, que són uns de circulars que es mouen molt ràpid, i d'altres que indiquen la posició de la direcció del vent. Sobretot amb els temes dels barrets, aquests eòlics, que són els que donen voltes amb el vent i que van molt ràpid, aquests barrets, aquí potser no és el problema, perquè les teulades són moltes d'obra i així, però aquests barrets quan s'encén la fumera giren molt ràpid i el que fan és escampen les guspires que surten enceses al voltant de la teulada, les llencen per tota la teulada. I si tenim algun element que es pugui encendre a sobre, doncs també provoquen que el foc sigui més important.
Macià, consells sovint de calaix, no? Lògics, però que en algunes ocasions doncs, no tenim en compte. Hem parlat del tema de la construcció de la llar de foc i ara, si et sembla, ens centrem en aquells consells, en aquells aspectes relacionats amb el funcionament.
Començaríem com si encenguéssim el foc. El que no hem d'utilitzar és líquids inflamables o d'altres materials que serveixin per encendre o atiar el foc d'una manera que, sobretot els líquids, ens poden produir una deflagració que ens podria encendre inclús a les persones que estem intentant encendre el foc. Encendre'l doncs, amb alguna pastilleta d'aquestes que són molt controlades i molt petites i que van prou bé, o amb alguna d'aquestes tabletes que també venen que serveixen per encendre el foc. Hem de procurar que la llenya que utilitzem sigui de l'any anterior. La que va millor és la fusta de l'any anterior, que ja estava seca i per la qual cosa no ens produeix tant de sutge ni ens deixa residus a dins de la xemeneia, té un tiratge més bo. La fusta tractada ens pot desprendre de productes tòxics. A vegades hi tirem alguna fusta que... aquest tros de moble o una fusta que ha tingut vernissos o alguna cosa d'aquestes, hem d'anar al tanto, perquè aquestes fustes, el fum que desprenen gasos tòxics i això també ens podria provocar si se'ns en va per casa que tinguéssim algun ensurt, o inclús inflamar-se. Aquests gasos arriben a una temperatura que s'inflamen. Una altra de les coses que tenim també costum és a vegades tirar molta llenya dintre el foc. No, el foc ha de tindre la llenya justa, vull dir, tirar-li molta llenya dintre l'únic que ens provoca és que hi ha un moment que tenim unes grans flames, una gran calentor a dintre, i el que ens pot fer és llavors iniciar el foc dins de la xemeneia si hi tinguéssim sutge. No acostar-se doncs, amb robes que puguin prendre amb facilitat el foc a l'hora d'encendre'l o a l'hora d'estar-hi a prop, una bata o qualsevol, una manta, i hem de mantenir una certa distància amb la llar de foc perquè no se'ns encengui. I el que us comentava abans i que us recomanem és apagar la llar de foc quan ens n'anem a dormir o quan sortim de casa. I si no, col·locar-hi doncs, el que dèiem, una pantalla antiguspires, però a ser possible deixar-la apagada. I el que no hem de deixar mai és canalla dintre de casa sols amb una llar de foc encesa. Sabem que el foc crida l'atenció de tots i sobretot dels nens i podem tindre un ensurt bastant gran. Una de les... la ventilació de dintre de l'habitació on tinguem la llar de foc, bé, ha de ser una ventilació que de tant en quant doncs, obrim, que tingui una ventilació adequada, que corri una miqueta l'aire per algun post o altre, per sobretot que no se'ns tinguem concentracions de lo que dèiem, d'aquests vapors tòxics, de monòxid de carboni. Monòxid de carboni hem de pensar que és un tipus de gas que no se sent, és allò de la muerte dulce, i ens quedem, per dir-ho així, atontats i no ens en donem compte. En referència amb això, si veiem que estem en una habitació, ja no sigui amb una llar de foc, sinó amb una estufa o amb una caldera de gas o alguna cosa d'aquestes, i veiem que ens maregem i així, tinguem la precaució, sobretot, ràpidament d'obrir una finestra i de demanar l'ajut a qui sigui.
Et quedes abaltit, no?
Sí, et quedes com adormit, però a vegades notes un mareig abans, ganes de vomitar en algun cas, però sobretot, si ens passa això, obrim una finestra, apaguem l'estufa o apaguem la caldera de gas o així, perquè és que ens està cremant malament l'escalfador i això ens pot donar algun ensurt greu ja, perquè no te n'enteres i t'adorms.
Això pel que fa referència al funcionament i finalment, si et sembla, ens centrem en aquells aspectes del manteniment important també a l'hora d'evitar incidents, oi?
Hauria de ser un manteniment que hauríem de fer anual abans d'encendre el foc a terra o la llar de foc. Donar-li una ullada a lo que és la xemeneia, a veure si hi ha sutge dintre, si no hi ha sutge, si hi ha alguna esquerda, mirar pels llocs on, per les estances on ens passa la fumera, doncs donar-li un cop d'ull que no ens hagi sortit alguna escletxa durant l'any. Aquestes escletxes a vegades es produeixen per la gran quantitat de foc que fem a dintre, no? Allò que us parlava abans, quan escalfem molt la llar de foc, quan tirem molta llenya dins la llar de foc s'escalfa molt i a vegades parteix per algun lloc de l'entramat que puja fins dalt de la xemeneia. Doncs bé, mirar-la un cop l'any, revisar-la, seguint les instruccions del fabricant també, que potser ens dona alguna idea, i en tot cas netejar-la. Si la netegem nosaltres, ho podem fer amb uns productes que venen, que és com un tronc o una pastilla molt gran que s'estira a dintre, però amb això hauríem de mirar les instruccions del fabricant de la llar de foc i a veure si ho podem fer a la que tenim instal·lada a casa. I l'altre, si ho fem nosaltres, és fer-ho amb uns raspalls i amb uns estris adequats. No utilitzarem productes químics tirats des de dalt a baix de la llar de foc, perquè podrien inclús algun quedar-se agafat a la xemeneia, sobtat a la xemeneia, i el dia que l'encenguem doncs tindre també un ensurt. Hem de mirar, doncs, el que us deia, que la llar de foc no tingui cap escletxa. Tenim la curiositat, i aquí el que ens hem trobat diversos cops, que hi ha fumeres, ximeneies, que ens pugen per la casa del veí, perquè són cases que estan encavalgades unes amb les altres, sobretot el casc antic, i la nostra ximeneia passa per la casa del veí, per la qual cosa també seria interessant de dir-li: doneu una ullada, si us plau, a la ximeneia que passa pel vostre costat, a veure que no tingui cap escletxa o que presenti alguna deformitat o que s'hagi caigut alguna cosa, perquè bueno, podem tindre el foc a casa del veí en aquest cas.
Sí, tot i així, si seguint aquesta sèrie de consells, doncs patim algun incident, doncs i causem algun incendi, què és el que hem de fer sobretot?
Sobretot és trucar al 112, avisar que teniu un foc a la xemeneia, i ells ja derivaran cap al servei de bombers perquè vinguem cap a casa vostra i intentem solucionar el problema. Jo el que sí que demanaria és que no es procurés intentar apagar la xemeneia amb els mitjans de casa, i a vegades allò, ostres, és com hem fet tota la vida. Sí, però ens hem trobat casos de gent que passeja per dalt de les teulades, que tira aigua a dintre, allò provoca vapors, gent que la tapa per baix amb un sac, després s'encén el sac i tenim més problema després perquè se'ns inunda la casa de fum, o el sac se'ns encén, o el vapor d'aigua ens pot provocar inclús alguna cremada a la cara. Truqueu-nos, vindrem el més aviat que puguem i ho intentarem solucionar.
Macià Arbonès, cap de part dels Bombers Voluntaris del Cuber, gràcies per ser un dia més aquí amb nosaltres, als estudis del Cuber Ràdio, i que vagi molt bé.
A vostès.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Allà al camp d'oliveres vaig besar-te i de sobte el temps sembla aturar-se. M'aparegué entre els dubtes la certesa que mai oblidaria aquell somriure tímid i sincer. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta el dol, perquè els avions no esperen els capritxos dels amants, així com tu, així com jo. La nit se'ns havia quedat tan curta com ofegada en copa de ginebra al vorat de la llum d'aquella humana. Vaig saber que sempre més recordaria amb enyorança aquest moment. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta el dol. Capritxos dels amants, així com tu, així com jo. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta l'or. Mira, mai
res per passar amb tu i tu amb jo.
Que ens faran recordar
que és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta el dol, perquè els avions no esperen els capritxos dels amants, així com tu, així com jo. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta el dol. Jo.
Són un guitarres.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
Aquest 2017 estem d'aniversari. El Museu d'Alcover celebra 50 anys i per aquest motiu s'han organitzat un seguit d'actes per commemorar aquesta efemèride. Tota la informació la podeu trobar a la pàgina web d'aquest equipament i és museualcover.cat. En ella s'hi ha habilitat l'apartat 50 anys. Per parlar-ne avui hem convidat a la seva directora, Esther Magrinyà. Esther, bon dia.
Bon dia.
Bé, ens expliques a la introducció de l'aniversari que... Ara bé, dius, aquest museu local, amb les limitacions que aquest fet comporta, que el coneguin i la seva gent en parli, és tot un somni. Aquell petit racó de cultura, humil, familiar, entranyable, és avui motiu d'orgull pels alcoverencs i alcoverenques que se'l senten seu i l'han fet créixer. I això cala. És així?
És així. A veure, tots sabem, o ens coneixen, i així ens coneixen a fora, que la col·lecció de fòssils marins del Triàsic, que fa mig segle exposa al Museu d'Alcover, poder no és la millor del món, evidentment a nivell de valor científic, col·leccions privades, el mateix Museu de Geologia del Seminari de Barcelona, del qual nosaltres a l'exposició en mostrem unes rèpliques, el superen amb escreix. Ara bé, i aquí entra una mica el que em preguntes, quan el patrimoni local, en aquest cas nostre, paleontològic, va més enllà del seu reconeixement científic i es converteix en un valor d'identitat i cohesió social del poble que l'acull, és aleshores que s'ha assolit una fita molt i molt important.
Per tant, per nosaltres és únic.
És únic.
Bé, som, per tant, ja ho hem dit al principi, les noces d'or del nostre museu local. Esther, amb qui es casa el museu?
Bueno, com sempre, no? Hi ha d'haver dos parts. En aquest cas, el 50 aniversari del museu, aquestes bodes d'or, el que volem celebrar, primer que tot, amb qui? Amb la seva gent. Volem recuperar les històries i els records. Volem programar activitats amb les entitats i associacions, amb la gent pròxima, buscar complicitats que poder sumarem amb una gran festa final, si tot va bé. En definitiva, les noces d'or del que seria el museu i el poble.
Per tant, podem dir que s'ha arribat a un final d'etapa amb aquests 50 anys o, Esther, encara queda camí per recórrer?
Doncs bé, una mica aquests 50 anys celebraríem una mena de, ser una mica tremendistes, la supervivència en el temps. Aquesta supervivència en el temps que hem de comptar que molts museus locals s'han quedat pel camí, uh-huh, amb el context actual de la cultura, el patrimoni i el difícil que és. Si més no, podem mantenir oberts ja al públic molts museus tipus doncs, de petits nuclis rurals, no? Amb un patrimoni molt important pel poble, però no suficientment important per poder treure visitants de fora. Jo crec que hem d'esperar que en un futur aquest petit èxit que estem celebrant amb aquest 50 aniversari pugui acabar madurant i convertint el nostre espai cultural en un lloc de referència de la divulgació, promoció i investigació del Triàsic a les muntanyes del Prades, a Catalunya. I hem de ser prou ambiciosos, per què no, i a la resta del món, que seria una mica per on creixeria també els canvis, els futurs canvis museogràfics, no? I tot el treball que es farà amb la col·lecció. Però això és un projecte, doncs, més a llarg termini.
Per celebrar aquests 50 anys s'ha confeccionat un programa d'actes amb ganes, amb il·lusió, de manera curada. Explica'ns, si et sembla, Esther, el primer d'aquests actes, és a dir, què és el que hi podrem trobar?
El primer acte, que nosaltres hem titulat Passat, Present i Futur, crec que en certa manera vol ser un col·loqui, com et dic, no un col·loqui doncs, de fer una xerrada i que la gent escolti, és un col·loqui amb el poble, totes les activitats s'han programat obertes, transversals i sobretot molt participatives, en què el passat, en aquest cas, ve representat per les convidades, les filles de l'Andreu Barberà, elles ens poden parlar millor que ningú d'aquest passat, i del futur vindria a ser doncs, una persona més posada en el món tècnic dels museus, la Magda Gasó, com a cap de museus de Catalunya, per explicar-nos quin futur ens augura ella com a especialista i tècnica doncs, a nivell administració general, no?, de la Generalitat. I al present convidem a tot el públic, evidentment. Aquest col·loqui el que vol és ser una mena de taula rodona de tots, i el present, passat i futur és el que debatarem, és el que explicarem, i també mostrarem amb alguna imatge audiovisual, alguna coseta que hem preparat.
Per tant, els alcobarencs i alcobarenques serem el present d'aquest equipament. Nosaltres, evidentment, també podrem dir la nostra, no?
Oh, i tant. L'objectiu és precisament que la gent digui la seva.
Passat, present i futur, el primer dels actes commemoratius d'aquest 50è aniversari del Museu d'Alcover. Recordem, si et sembla, Esther, dia, hora i lloc?
Sí, ho fem el divendres a les 7:30, 27 de gener, al museu.
Perfecte, aquest és el primer dels actes. Quan tindrà lloc el següent?
Bé, el següent programem fer-lo el 24 de febrer, l'hem titulat Fem 50, serà un format diferent.
I què ens espera?
Doncs mira, torna'm a convidar i t'ho explicaré.
Perfecte, doncs així ho farem. Esther, gràcies per haver vingut fins aquí i que vagi molt bé el primer d'aquests actes commemoratius. I des d'aquí doncs, suposo que animar a tothom a que vingui aquest divendres al museu, no?
Molt, i tant. Moltes gràcies, Montse, i us esperem a tots.
I ara els deixem a un petit tastet d'un dels protagonistes que va posar el seu granet de sorra al llarg d'aquests 50 anys al Museu d'Alcover.
Que per vostè el museu és com la seva segona casa, no?
Bueno, sí. Jo sempre he tingut afició perquè de quan era molt petit vaig començar a recollir coses. I quan se va organitzar el museu, doncs les he portat totes allí. Avui a casa no tinc res de res.
Saben qui és? Va, una pista. És un dels directors que va tenir el nostre equipament al Museu d'Alcover.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
I ara és moment de parlar del col·lectiu de dones d'Alcover i dels actes que cada any organitzen motiu de la Setmana de la Dona. I ens acompanyen aquí als estudis d'Alcover Ràdio la seva presidenta, l'Assumpció Casero, i membres de la Junta, la vicepresidenta Maria Climent i la vocal Montse Robert. Bon dia!
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Un any més, ens trobem gairebé ja immersos en la Setmana de la Dona, però crec que abans doncs, heu organitzat alguna coseta, eh?
Sí. Mira, enguany, fa 25 anys que vam començar el grup de ioga, un grup que s'ha consolidat doncs, al llarg d'aquests 25 anys. I com a celebració d'aquest 25è aniversari, el grup de ioga, junt amb els professors Josep Maria Pàmies i Paqui, vindran a fer una xerrada el dia 28 al restaurant L'Àlamo i a continuació amb alumnes que som ara i exalumnes, doncs farà una xerrada i un petit berenar a continuació. Estem contentes perquè dintre les 100 dones que han passat pel grup de ioga, doncs unes 40 han dit que vindran a participar en aquesta xerrada i el berenar. Estem molt contentes perquè és un grup que ha durat molt aquests 25 anys i estem contentes també per l'assistència de que s'han dit que vindrien.
Si alguna de les persones que ens estigui escoltant i que vulgui participar en aquest grup ho pot fer si és del col·lectiu de dones?
Sí, sempre diem que ha de ser sòcia perquè estem sempre a l'Ajuntament, col·labora en deixar-se un lloc per fer-ho i ha de ser una sòcia del col·lectiu.
I molts beneficis, del ioga?
Sí, molts. Sí, estem molt contentes perquè n'hi ha que des de que vam començar, que hem continuat, moltes han plegat, han tornat a entrar, i bueno, els metges també ho recomanen molt, i doncs sí, és una gimnàstica molt, molt bé pel cos, perquè pel cos i per la ment, però principalment fem estiraments i llavors fem el temps de relax i els professors doncs, són magnífics.
I és el vostre moment?
Sí, Josep Maria Pàmies, i que ja ho he anomenat, i la seva dona.
I ara sí, estem gairebé doncs, a tocar d'aquesta Setmana de la Dona.
Sí. Ara les meves companyes explicaran, faran un peu d'allò, de resum de lo que pensem fer, que totes han rebut un programa invitant-les i d'això, però bueno, així la gent també poden saber tots els actes que cada any es preparen amb motiu de la Setmana de la Dona.
Maria, explica'ns en què consisteix i quines activitats tindrem.
La Setmana de la Dona comença el dia 31 fins al dia 5 de febrer. El dimarts es fan interessada xerrada a càrrec de la doctora Montse Granados. Tema, la importància de l'exercici fix de la dona. A la sala d'actes de l'Ajuntament, a les 6 de la tarda. Esperem que vingueu, doncs, perquè és una xerrada doncs, que es convé, la mica d'exercici es convé a les dones, caminar o el que sigui. Dimecres, s'acaba de fer l'última partida del parxís i és entrega de premis. Els que han participat hem jugat 4 setmanes, hem jugat, avui és la tercera i dimecres que ve és la quarta i llavors donarem els premis. El dijous, a la tarda, fem un berenar sopar, que ja fa 2 o 3 anys que ho fem, que totes les sòcies hi participen portant alguna cosa cuinada per elles. I si no, doncs si no pot ser cuinades, que parlin amb el col·lectiu, a veure, doncs, a veure què. Però si pot ser, alguna cosa cuinadeta per elles, que tastarem el bo que us fa.
Que segur, eh? Que seguríssim que ho fan bo, eh?
Bo,
qualsevol cosa.
Per tant, emportar tot és bo. El mal que encara mengem massa, que volem tastar tot.
Complicat.
Però sí, però bueno, s'ho mengem. Això és a la tarda, a les 17:30. I ara la Montserrat Robert s'acabarà de dir el resta.
Bueno, ja continuo amb el divendres. Fem una excursió, que anem cap a les Terres de l'Ebre. Pel matí visitarem la Serra de Llebria, Boix Cardó, l'Atzut, de Xerta, Tortosa i Amposta. Després anirem a dinar i a la tarda seguirem pels camps d'arròs, fins a arribar a l'abadia del Fangar i Sant Jordi del Fama. L'hora de sortida encara no està concreta, ja avisarem, i el preu de les sòcies és 44 i els que no són socis són 48 euros. El dissabte farem un concert de violí a càrrec del senyor Lluís Fuentes i la col·laboració de la Coral Estesa del nostre col·lectiu. Seguidament, a la sala d'actes de l'Ajuntament se farà un petit refrigeri i això serà a l'hora a les 17:30, a la sala d'actes de l'Ajuntament. Després, el diumenge, participarem amb la missa en honor de Santa Àgata. Amb la farem pregàries i les ofrenes. L'hora de la missa és a les 11:45. I amb aquests actes doncs, donarem per acabada la Setmana de la Dona.
Sí, són els actes d'aquesta Setmana de la Dona, sí, que recordem que va del 31 de gener al 5 de febrer i que cada any s'organitza doncs, des del col·lectiu de dones del nostre poble, d'Alcover.
Ja que estem aquí, podem anunciar-ho. El dia 23 de febrer farem el Dijous Gras. El dia 23 de febrer, a la tarda, com cada any, farem el Dijous Gras. I el 22 de març farem la calçotada al Mas de l'Assumpció. Totes les sòcies saben que poden participar doncs, venint i apuntant-se. Esperem que gaudim d'una bona setmana i que hi hagi força participació de sòcies.
Si algunes de les persones que ens estiguin escoltant volen més informació d'aquests actes o del que ens acabeu de dir, de la calçotada, per exemple, com es poden posar en contacte amb vosaltres, amb el col·lectiu de dones?
Sí, poden venir tots els dimecres a partir de les 4, doncs estem allí al nostre local perquè es puguin vindre i apuntar-se i gaudir de la tarda del dimecres.
I des d'aquí, des de les zones de la ràdio, una vegada més felicitar-vos per tota la feinada que feu. Esperem doncs, que aquests actes de la Setmana de la Dona i tots els que vinguin siguin tot un èxit i, evidentment, doncs, agrair-vos una vegada més que us hàgiu acostat fins aquí, fins als estudis d'Alcover Ràdio. Moltes gràcies.
Gràcies.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
I com sempre, aquesta sintonia ens indica que és moment de conèixer les estrenes de cine d'aquesta setmana. Com sempre, també ho fem de la mà de la nostra col·laboradora, de l'Èlia Tell. Èlia, bon dia!
Molt i molt bon dia.
Què tal, com estem?
Doncs molt bé, una mica de fred, però anem tirant.
Bé, anem a conèixer les estrenes d'aquesta setmana. Anem a pams, imagino que de diferents gèneres. I quantes estrenes ens portes?
Doncs aquesta setmana, igual que l'anterior, en portem 4.
Quines són?
Doncs portem Vivir de Noche, que és un drama. Després tenim un thriller, que és múltiple. Múltiple, es diu la pel·lícula així. Després tenim Lion, que és una altra espècie, com una espècie de drama, també. I finalment una altra pel·lícula pels més petits. Cada setmana en portem, intentem portar-ne una, que ens ve des de França, que es diu Ballerina.
Anem a conèixer la primera d'elles i ho fem a través del seu tràiler. I es diu...
Vivir de Noche.
Aunque ganes la batalla de hoy, hay demasiada violencia en este trabajo.
¡Vamos, vamos, vamos!
¿No sabes si soy lo bastante fuerte?
No sé si eres lo bastante cruel.
Ser poderoso no implica ser cruel. Me alisté para ir a la guerra. Me fui siendo un soldado, regresé siendo un delincuente.
Hacemos lo que queremos, cuando y cómo queremos.
¡El dinero!
No quiero ser un gángster. Hace mucho que dejé de pensar en ellos.
Ya no importa lo que tú quieras.
Vivir de Noche.
Doncs sí, Vivir de Noche és una pel·lícula dirigida i protagonitzada per Ben Affleck, que molts coneixerem com l'actor que dona el personatge del nou Batman, i està ambientada a la ciutat de Boston durant la dècada dels anys 20. El nostre protagonista és fill del capità de policia de la ciutat i un exsoldat que ha participat recentment a la Primera Guerra Mundial i encara en sofreix les conseqüències. Decideix que no vol seguir els passos del seu pare i convertir-se finalment en un policia i opta per convertir-se en un contrabandista de begudes alcohòliques. A poc a poc es guanyarà el seu lloc en aquest món, guanyarà importància, però tot perillarà quan un dels seus intercanvis de contraband posi en perill la seva vida i la de la seva família i també la seva pròpia reputació.
Lo que siembras recoges.
pero nunca recoges lo que imaginas.
I amb aquest Vivir de Noche és la primera de les estrenes d'aquesta setmana. Com bé ens has dit, en tenim més, en són quatre, i anem a per la segona.
Doncs ara tenim un thriller que és múltiple.
Perdone, señor, se ha equivocado de coche.
Me has escrito pidiéndome cita 2 días seguidos. Dime, ¿qué ocurre? Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado?
¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Hay una flor en cada almohada en el baño, como si le importásemos.
No ho sé, però crec que ens farà patir una miqueta, no?
Doncs sí, sí, només amb escoltar el tràiler ja ens va fer una mica de cague. Doncs sí, bé, Múltiple és un thriller amb totes les seves lletres que relata la història d'en Kevin, un noi que sofreix un trastorn d'identitat dissociatiu o també, altrament dit, un trastorn de personalitat múltiple. Dins del seu cap, d'ell mateix, del seu cos, hi conviuen 23 identitats diferents. Entre ells hi ha un aspirant a dissenyador de moda, un nen de 9 anys i un nen de 9 anys, que és força trapella. El problema, com totes les pel·lícules, sorgeix quan aquestes personalitats, les més problemàtiques d'en Kevin, decideixen segrestar 3 noies adolescents d'un cotxe, així perquè sí, i amagar-les en un búnquer subterrani.
Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti.
¿Qué pasará cuando libere todo?
I ara passem, ara no tenim un altre thriller, ara tornem amb un drama, com la primera que hem dit, i aquesta és Lion.
Empecemos por el lugar de nacimiento.
Calcuta.
¿De qué parte?
Soy adoptado, no soy realmente indio.
¿A quién se le ocurre algo así?
Empiezo a recordar.
Por Saru, nuestro maravilloso hijo.
Estamos orgullosos de ti.
Una vida que había olvidado.
¿Estás bien?
Tenía otra familia. Una madre. Un hermano. Aún recuerdo sus caras.
¿Qué pasó?
¿Idhar ja, Ahmed? Me calca kaam nipat ke aa jaunga.
¿Y qué va a pasar?
Doncs aquest nen, el Saru, era un nen de 5 anys que vivia en la pobresa extrema amb la seva mare i el seu germà a Calcuta, a l'Índia, com diu bé al principi del tràiler. Doncs va passar que accidentalment se separa de la seva família en una estació de tren i després de viure durant cert temps al carrer és adoptat per una parella australiana, els seus pares actuals. Des d'aquest moment viu rodejat d'una cultura completament diferent a la seva, però lluny dels seus orígens, però sí, acaba d'adaptar més o menys. Això canvia quan amb 25 anys decideix tornar a l'Índia perquè comença a recordar coses de la seva família biològica i se'n va cap al seu país d'origen per a veure si els pot tornar a trobar.
Siempre creí que podría mantener esta familia unida. Te necesito, Saru.
¿Y si encuentras tu hogar y no están allí? Y tienes que seguir buscando.
No tengo otra opción.
I anem ara, sí, a les últimes estrenes, a l'última, vaja, de les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana.
Doncs la pel·lícula per als més petits de la casa, que és Ballerina.
Desde que tengo uso de razón he querido bailar.
La ópera de París. Te llevaré a una escuela de danza y te convertirás en la mejor bailarina de la historia.
¡Víctor! Eres de lo que no hay.
Sueña lo grande.
Una escuela de danza en París.
Te puedes quedar conmigo hasta que te defiendas sola. ¿Confía en ti?
Todas las presentes tendréis una oportunidad para bailar en mi nuevo ballet. A partir de mañana habrá una audición diaria.
Y lo conseguirás.
¿Sabes bailar?
I es tracta de confiar en un mateix, no?, pel que veiem.
Doncs sí, i de seguir els somnis que tens des d'un principi i arribar a l'objectiu final. Doncs aquest és el cas de la Felicia, una nena que després de perdre els seus pares viu en un orfenat de la regió de la Bretanya, a França, i que des de petita sempre ha tingut el gran somni de convertir-se en una ballarina professional. Per aconseguir-ho s'escapa de l'orfenat amb un amic seu, el Víctor, i arriben finalment a París. Allà es farà passar per una altra persona per poder entrar com un alumne a la Gran Òpera House de París i així lluitar per aconseguir el seu gran somni, que és ser una ballarina professional.
I així es, titula, ballarina?
Doncs sí, i les quatre pel·lícules, tant com Vivir de Noche, Múltiple, Lion i Ballarines, es poden veure a l'Ocina de les Gavarres i, i també el de Vilaseca.
Bé, i aquesta setmana doncs, també tenim una altra de les notícies en temes de cinema que no són estrenes, sinó malauradament un tancament.
Doncs sí, malauradament hem d'anunciar, com ja se sabia des de feia temps, així de manera interrompuda, però últimament ja s'ha donat el cas, i és el cas del tancament del cinema Espales de Reus, i justament avui dijous dia 26, és l'últim dia de les projeccions en aquestes sales que molts de nosaltres hem crescut des de ben petits anant a veure les pel·lícules en aquestes sales. Recordem que encara en aquestes sales avui es poden veure pel·lícules com l'exitosa La La Land, que ha estat nominada a 14 nominacions als Oscars, a la pel·lícula Figures Ocultes i Blinky Bill el Koala, que en vam parlar la setmana passada.
La sintonia també ens indica que és moment ara sí, doncs, de posar el punt i final a aquesta secció que cada setmana ens acompanya aquí a les zones del Cuber Ràdio. Recordem, Elia, que ja ens poden seguir a través d'internet, a través dels dispositius mòbils, que no fa falta ser al Cuber per escoltar-nos, i doncs, evidentment, doncs, una novetat que ens agrada.
Doncs sí, només cal entrar a www.elcuberradio.cat, només amb una R, sobretot, i des d'allà podreu trobar tots els programes del magazín, tant del magazín com del Palo Bueno i Palo Malo dels nostres companys de la Fundació GINAC, i es pot escoltar la ràdio en directe des de qualsevol punt, com ens ha dit la Montse, i també podem descarregar en podcast tots els programes des de que vam tornar a començar aquesta nova aventura.
Aquesta nova aventura que vam tornar a iniciar el mes de maig de l'any passat. Elia, gràcies i ens retrobem la setmana vinent. Que passis un feliç cap de setmana.
Fins la setmana que ve. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her.
I aprofitem els últims minuts de programa per fer un repàs a l'agenda del cap de setmana. El grup de teatre local La Resclosa tanca la gira del Florido Pencil. Serà aquest dissabte 28 de gener a les 7 de la tarda en primera sessió i a 9:45 del vespre en segona. Serà el Convent de les Arts del Cuber. Nosaltres hem parlat amb un dels seus protagonistes, amb l'Oriol Foguet del grup de teatre del Cuber La Resclosa, que ens explica en què consisteix aquesta obra.
Ja la vam estrenar fa 2 anys, el que passa és que entre fira i pastorets, després enguany, sempre es va parant i arrencant. Llavors enguany hem decidit de tancar-la, vull dir, despedir-se d'ella i fer-ho aquí al Cuber, ja ho teníem pensat. Llavors és aquest dissabte a les 7, primera sessió, i a 9:45 la segona. Què podem veure? Doncs qui l'hagi vist, perquè sé que també vindrà gent que ja l'ha vist, i qui no l'hagi vist, el que es trobaran és una mica, tal com diu el seu autor, una obra còmica, però no còmica no còmica en sí, sinó molt irònica, de l'escola neonacional catòlica dels anys 50-60, que és el que passava. És la vida, l'obra acaba sent una miqueta el dia a dia de cinc nens que passen per l'escola, van al cine, van a jugar, i mentrestant van ensenyant el que era el seu dia a dia amb els professors, amb la gent que tenien. Hi ha els cinc nens, que són el Martí, el Raül Casares, el Cristian Garzón, l'Àngel Mora, el Jordi Gras, i llavors tot el que són els altres professors els hem englobat amb una sola persona, que seria jo, que van entrant i sortint en cada escena. Ja ho vam dir des del principi que el que ens feia gràcia és estrenar-la al convent o al Cuber, i després, quan ja haguéssim fet tot el que haguéssim de fer, tornar-la a matar aquí. I probablement serà en totes les altres obres també una cosa normal. Realment, nosaltres en aquesta obra ens ho hem passat molt bé, hem descobert moltes coses xules, moltes coses que realment abans o et feien recordar, no en altres, però coses que havia sentit alguna vegada en una pel·lícula així una miqueta més tractada d'aquell temps, i descobreixes una miqueta el joc que hi havia amb l'intent de fer veure als nens o fer-los pujar d'una manera concreta, vull dir, no, sempre basat en l'església i el règim. És divertit de descobrir, és divertit també moltes vegades, bueno, totes les obres que han anat a tot arreu, al final acabes veient que la gent més gran t'acaba venint explicant històries de quan ells eren petits, és que això, quan he vist això m'ha recordat, i quan veus això dius, bueno, doncs el que ha passat aquí dalt ha arribat.
Les entrades anticipades es poden comprar al punt d'informació juvenil de Cacosma, al preu de 5 euros i de 7 euros al mateix dia a la taquilla del Convent de les Arts. I finalment recordem que la colla gegantera del Cuber viatja aquest diumenge 29 de gener fins a la Bisbal del Penedès. La plantada dels gegants és a les 10 del matí per iniciar la cercavila al punt de les 12. Ja ho sabeu tots aquells alcoverencs i alcoverenques que els voleu acompanyar, doncs aquest diumenge a la Bisbal del Penedès. I nosaltres ara sí, amb l'agenda cultural, posem el punt i final d'aquest magazín informatiu del Cuber Ràdio. Ens retrobem la setmana que ve amb més notícies, amb tota l'actualitat, de la mà dels seus protagonistes. Que passin una feliç setmana. A reveure.
Cuber Ràdio, Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.